tot just 9:45, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres avui en Víctor Alexandre, l'Eduard Gené i el Jaume Pla. Molt bon dia als tres.
Bon dia i bona hora.
Moltes gràcies per venir en un dia peculiar, això que a vegades la gent agafa ponts i no va a la feina, doncs vostès estan aquí fitxant com Déu mana. Moltíssimes gràcies. Escoltin, tenim ara un cap de setmana que se'ns presenta interessant, també tenim propostes culturals de cara a la setmana vinent i aprofito que són persones llegides i que coneixen l'actualitat fil per randa perquè llencin alguna proposta per la gent que ens està escoltant aquest matí. Qui comença? Va.
Començo?
Qui comença? Jo només pregunto.
Començo.
Va, Eduard.
Home, jo penso que és interessant recordar que en el Teatre Auditori s'està fent aquest experiment, aquesta experiència d'un teatre petit dins del teatre. Està muntada una instal·lació que jo penso que és molt, molt, molt còmoda i perfecta en l'escenari, amb 224 localitats. És unes butaques que pertanyien al Teatre Lliure i que han estat cedides i que sembla que es quedaran aquí, però evidentment no dins de l'escenari sempre, perquè si no hi hauria possibilitat de fer altres coses. Hem fet una programació variada, bàsicament de teatre, però va haver-hi també doncs, poesia, una mica de poesia teatre amb en Pep Tossar, parlant del Guillem de Fac. Ahir va haver-hi l'Adreça Desconeguda, feta per un equip, uns actors d'aquí de Sant Cugat. Avui tindrem l'Habitació Blava, que és una versió de la Ronda de Sitges, és una versió bastant peculiar, pel que sembla, on doncs, els cossos nus es veuen i, per tant, és un espectacle que no està autoritzat per més grans de 16 anys. Demà tindrem... Sí, Pep, sí.
No, no passa res, veure un cos que tampoc.
Jo dic el que hi ha, jo no sé si l'autoritzaria o no. A mi, jo avanço que a mi em sembla que per explicar segons quines coses a vegades no calen segons quines altres. Això és evident. I per tant, el morbo d'anar a veure els cossos nus, doncs potser portarà alguna gent que en canvi no es quedarà en el fons de la història que explica l'obra, que és tot una altra, no? I després demà hi haurà una cosa que és molt, molt, molt bona, que la recomano molt, que és un monòleg sobre els dolents de Shakespeare, que és extraordinari, és una obra extraordinària. El diumenge hi haurà el programa El Femarec de Gloria Rognoni, que és ja una cosa que cada any afortunadament va passant, i el dilluns tindrem el de Juan Tenorio, i aquí li passo la paraula al meu amic Jaume Pla, perquè ell és un dels participants d'aquesta obra.
Va, Jaume, explica'ns això del
Tenorio. Aquest any serà una versió molt santcugatenca, perquè la majoria d'actors són de Sant Cugat. També estarà dalt de l'escenari amb un aire més íntim i més Tenorio. Però el Tenorio ve especialment de Madrid i és el senyor Mario Gas, català, però que encara està a Madrid fins que el van defenestrar de l'Espanyol, però acaba a final d'any. Però, en canvi, el Don Luis serà un santcugatenc, el Lluís Bosch, la Terra Morts el fa el senyor Orella, i després sortim tots altres que fem altres personatges, no?
Això, i el dia exacte?
El dilluns a les 8 del vespre.
Perfecte.
I, en fi, com que ja serà una tradició, perquè serà el tercer any que fa, doncs em sembla que valdria la pena que la gent respongués igualment i quedés com un clàssic, perquè és una funció, la gent jove no en té ni idea, però quan la veus o l'escoltes, el vers és un vers brillant i un vers molt diguem-ne molt teatral, i em sembla que val la pena conèixer aquest tipus d'espectacle, perquè abans es feia tot l'any, cada any per la festa de Tots Sants es feia tot arreu, no solament a Madrid, sinó que, per exemple, a Romea es feien sessions del Tenorio i s'omplia de gom a gom, no?
Es feia una petita una setmana, com a mínim.
Oi, sí, per això que era com castanyes, panellets i Tenorio, no? I, en fi, haver-hi aquí tot un planter santcugatenc, doncs sí, sembla que val la pena que la gent respongui.
Víctor, la teva proposta.
Jo no ho podré veure perquè, precisament, el dilluns al vespre hi ha una mena de preestrena de la pel·lícula Fènix 1123, que és la pel·lícula dirigida pel Joel Joan sobre el cas de l'Eric Bertran, el Cinema Comèdia de Barcelona, i oficialment s'estrena el dia 9, la pel·lícula, no? Però hi ha una preestrena el dilluns, aquest dilluns, vaja. Però, bé, jo en tot cas anunciaria que el dimarts, aquest dimarts, dia 6, a la biblioteca d'aquí de Sant Cugat, doncs a 8:15 del vespre, hi haurà una tertúlia que es diu Parlem de Trifulques, de la Catalana Tribu, perquè l'obra s'estrena a Sant Cugat el dia 11. I aleshores, doncs, hi haurà el director Pere Planella i jo parlant amb la gent que vulgui venir a la biblioteca sobre l'obra o interioritats de l'obra o el que la gent vulgui preguntar a l'obra. I com una mena d'explicació, perquè molta gent, si no sap de què es tracta, bé, és la història de Catalunya, oi? Però explicada per nens de 8 anys en amunt. I aleshores doncs és un acte organitzat també per la mateixa biblioteca per parlar d'aquestes coses, i serà 8:15 del vespre aquest dimarts, i l'obra ja el diumenge vinent, dia 11, el diumenge 11 a les 6 de la tarda,
que serà ple, no?
Esperem, no ho sé, sí, tant de bo.
A les 6 o a les 7?
Sí, 6. A les 6, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Propostes culturals, alguna cosa més? Alguna pel·lícula, algun llibre, alguna sortida propera a algun lloc de Sant Cugat? O una pel·lícula, Víctor? Argo?
Argo, home, està bé, però vaja, tampoc...
Per tirar coets, no? Tampoc.
No. De fet, el Ben Affleck sembla que és una mica millor director que actor, perquè com a actor surt a la pel·lícula i és inexpressiu. Jo crec que ell perjudica la seva pròpia pel·lícula, perquè un altre actor fent el seu personatge d'aquest agent de la CIA que va aconseguir salvar doncs els hostatges de l'ambaixada nord-americana a l'Iran i tal, i tot això és un tema interessant, passa que acaba també manipulant una mica l'espectador. I veus allò que dius, ara convé que m'emocioni, ara convé que faci això, i li notes que t'ho va marcant. Però és veritat que hi ha un tram final a la pel·lícula que té molt, molt, molt engelit, vull dir, està ja molt, molt suspens, té molta intriga. Després ve una pila que no serveix per res, i bé, dius, bé, és un entreteniment reixit i prou.
La podem veure a Sant Cugat, alguna cosa més?
Jo en aquest moment em sembla que estava mirant avui les estrenes del divendres i francament la nova pel·lícula de James Bond, que he vist el tràiler, era un tràiler llarguíssim.
I en vas tenir prou.
Sí, pràcticament ja vaig veure.
Sol passar a vegades amb els tràilers.
Ja que fan uns tràilers
de vegades... Són totes iguals.
Que a més a més estan fets d'una manera que penso que equivocada, perquè aleshores veus els aspectes més importants i et queda per treure les ganes.
Estic totalment d'acord amb tu. Quan vas i veus un tràiler i ja t'ha explicat mitja pel·lícula, i a partir d'aquí, quin interès tens a vegades per veure aquella pel·lícula si ja em descobreixes les cartes?
Clar, no? I sobretot escenes que són fonamentals per entendre'ns. I aquesta, la que vaig veure jo, potser, no sé, si durava 5 minuts, una cosa extraordinària. I vaig dir, bé, jo tinc... És com allò de Reader Digest, no?, aquella que sortia les novel·les reduïdes, i Woody Allen em preguntava, diu, s'ha llegit acabo de llegir, diu, Guerra i Pau, de Tolstoi, i diu, i què? Diu, passa a Rússia. Vull dir que, clar, és una mica així. Bé, jo de les pel·lis que estava en aquell moment funcionant com a estrena, la que tinc interès, l'única que tinc, no l'he vist encara, és la Ruby Sparks. El Ruby Sparks, que em diu, és una pel·lícula de tipus que catalogan com a indie, que és una denominació que a mi se'm fa gràcia perquè és amb cines, amb músiques, amb tot, que independent, una reducció d'independent, val, d'acord. I és l'única, perquè és que no altres ja les he vist, no? Però per exemple aquesta que comentaves,
Argo,
és que no tinc cap mena de... També he vist
d'estímul, vols dir?
No, en absolut. L'impossible, em sembla una pel·lícula, com ja van comentar, sempre que té, sí, que té veus una gran qualitat com a de realització, però també et porta de la mà, és un espectador, és com un nen que et va portant de la mà i et va dient, i llavors quan accentua doncs, la música, dius, ara haig de patir perquè m'ho està dient aquesta música, que aquests violins m'estan dient, pateix, que ara has de plorar perquè aquest nen pobre i tal. Però és curiós, Jo ho atribueixo, a vegades, Víctor, si estàs d'acord amb mi, però ho atribueixo a que a la mica vas veient, van passant els anys i veus molt cine, doncs clar, cada vegada és més difícil que et sorprenguin.
Sí, clar.
És molt difícil, clar, sí, i per tant ha de ser alguna cosa que trenqui bastant amb la normalitat, perquè tu entris d'una forma natural, espontània, amb aquella explicació que et fan. I a mi em costa molt, o sigui, cada cop em costa molt, perquè sempre, quan estic al mig de la pel·lícula, estic pensant, m'ho he explicat 4 o 5 vegades, això.
Ja ho he vist.
Ja ho he vist, sí. De maneres diferents, però ja ho he vist, ja ho sé. I no és l'argument, no és la història, no és una nova versió d'aquella pel·lícula que havia vist.
No.
Sinó senzillament que el contingut no t'aporta en aquest moment res. I és que és difícil, s'ha de reconèixer que, des del punt de vista creatiu, es fa molt difícil que hi hagi algú que pugui introduir, que pugui fer una pel·lícula o una obra de teatre que realment li doni, perquè clar, els temes ja sabem, les històries sempre són les mateixes, la vida és la mateixa, la relació entre les persones és la mateixa, l'amor, el desamor, els odis, l'ambició, agafa Shakespeare i té 31 obres i les 31 obres ho diu tot allà, i per tant a partir d'allí podíem fer el que vulguem, no? Hi havia aquell directiu del cine nord-americà que deia, estaven en una reunió, aquella típica de reunions de que cine que fa parlo de 40 anys, i deia, escolti'm, però per què estem dubtant si el millor guionista de Hollywood és Shakespeare? No?
Està tot fet.
I és difícil, no? Però encara em vas trobant alguna interessant que dius, Això paga la pena.
Precisament perquè està tot dit, tot fet, les històries, ja això que dius, no són, sempre són les mateixes, giren més o menys al voltant dels mateixos eixos. La gràcia, per dir-ho així, consisteix justament en el talent de l'autor en qüestió, a fer-ho diferent, és a dir, a utilitzar un tema que evidentment el públic doncs ja se'l sap, si no és un nen petit, i per tant, doncs, com t'ho presento, no? Com li trec punta jo a aquella qüestió, amb aspectes i matisos que ja et són més sorprenents o més inèdits. I per exemple, en el cas d'Argo, notes que el director vol, clar, segurament ha vist molt Hitchcock i pensa, doncs, Hitchcock manipulava molt l'espectador, molt, però molt, i notaves que quan, clar, creava aquelles situacions en què tu dius, ostres, ara si a Marnie la lladra, no? Si ara, quan li cau una bossa, hi ha un moment que Marnie, doncs, està robant i li cau una bossa, hi ha una dona que està escombrant, la dona de fer feines, i penses, ja està, ja l'han enganxada. Però no, perquè és sorda. I vull dir, hi van passant detalls, però si tens com a referent Hitchcock, que és un referent esplèndid, el que has de procurar és que no se't vegin les costures, perquè en Hitchcock, justament, d'aquí ve el geni, no se li veien les trampes. Sabies que no n'hi volava, però era tan intel·ligent a l'hora de fer-ho que no passava res. En canvi, el senyor Ben Affleck, clar, no és Hitchcock, i se li nota quan t'està manipulant.
Aprofitant això que dius, hi havia el tema aquell del MacGuffin, que introduïa una fita, una cosa que et despistava.
Sí.
Ara que jo vull recomanar, per anar a recomanar, un llibre que és extraordinari i que és vàlid ara, encara que està fent molts anys, que és un llibre d'entrevista del François Truffaut que li fa a Hitchcock.
Tant,
és
tant,
un llibre esplèndid, sí, però no esplèndid només per veure què, com Hitchcock feia el seu cine i com l'altre, que també un autor i creador, sí, interpretat, sinó per entendre les interioritats de la manera de fer de l'art, de l'art de la narrativa, inclús podríem passar a la narrativa literària, no? Com, de quina manera expressa i explica i t'adones que és veritat, que hi ha sempre, evidentment, una intenció, però que cal tenir un nivell intel·lectual i artístic i creatiu molt gran perquè això doncs valgui contínuament.
Mira què deia Hitchcock justament en aquest llibre, per exemple, una de les coses que deia, quan tu vols crear, tu pots fer dues coses si vols impactar l'espectador. Una és sorprendre'l, de cop i volta no s'ho espera i esclata una bomba. Ostres, durant un minut el tens atrapat a la butaca, ostres, perquè no s'ho esperava. Però la pel·lícula no dura un minut, en dura 90. I què faràs, la resta? Què faig jo? Doncs posa una bomba, hi ha dos senyors asseguts en una taula, uns senyors parlant. i posa una bomba sota la taula. Per això només ho sap l'espectador. I van parlant, i parlant, i va passant, i clar, tu, l'espectador està, ostres, el rellotge va avançant, i tu saps que a tal hora allò pot explotar. I et té atrapat tota l'estona mirant... L'espectador sap el que no saben els personatges. Això és intel·ligència.
Sí, però quan parlàveu de les estrenes, dius, aquesta setmana no hi ha res especialment destacable, però és que jo també crec que a Barcelona i altres localitats s'estrenen pel·lícules aquesta mateixa setmana que tenen un nivell, no? El que passa que aquí, per programació, suposo pel circuit que té l'empresa Cinesa, doncs no les fan.
Sí, sí, parlava en general, Jaume.
Ja, però vull dir, llàstima sí. Que aquí Cinesa sí, no incorpori veritat, un repartiment de cinema més visible, no?
És especialment més dolent.
Sí, aquí és dolent.
Sí, sí, molt,
aquí és dolent.
Molt comercial, molt.
Sí. I coses inclús interessants, aquesta que anunciaves tu de l'Eric, sí. Dubto
no sé si
que aquí la programin.
S'estrena el 9 de novembre, veurem si ve o no ve.
Però la Cinesa va ser dels que van fer la vaga perquè quan sí. Va haver-hi el conseller de Cerdes,
el doblatge
en català, va ser un dels que van fer la vaga. El que passa que l'Ajuntament li va obligar a obrir perquè es veu que té un acord amb l'Ajuntament, no?
Esclar, l'edifici és municipal.
Bueno, però ja veus la tendència que tenen aquests a nivell de programar, no?
No, només això, a la sala, quan estaves assegut, anaves a veure una pel·lícula, sí. Tenien el desvergonyiment, molts empresaris cinematogràfics, de passar-te un rètol sí. Que deien que estaven en contra de la normativa que volia posar la Generalitat del doblatge en català i tot això. I escolti, jo he pagat l'entrada, a mi no em digui, vostè em faci pamflets, no?
Sí, sí. I la prova està que, per exemple, aquestes sessions del dijous Cinema d'Autor, que inclús algunes són poc conegudes, la que faran dijous que ve, jo no la conec.
Molt interessant, per ser, és una romanesa.
És romanesa, sí, no? Sí. Però fixa que van començar a fer-ho vespre, a les 10:30, es va omplir de com a gom, i ara ho fan a la tarda. Jo hi vaig a la tarda, a més, no? Jo vaig a la tarda i està ple. O sigui, en plan tarda i nit.
Perquè és més barat, a més a més. És més barat, val la meitat.
Val la meitat, però també interessa la programació.
No, sí.
I, en canvi, no ho fan, això, no. La programació no és bona.
Sempre et queda el recurs d'agafar els ferrocarrils,
esclar, els Verdi,
o buscar una pel·lícula per un altre lloc i...
No, jo vaig a Verdi, esclar.
Sí, fins i tot a Terrassa tenen més oferta que aquí.
A Catalunya.
És més còmode donar el Verdi amb els ferrocarrils que a Terrassa.
I ja no parlem de la versió original, que els que ens agrada la versió original...
Res,
has
d'anar a Barcelona.
La versió original tens el recorregut, Renoir, ara un sol perquè el de les Corts l'han tancat, sí. Més tens Florida Blanca, tens els Verdi i tens l'Icare Yelmo.
On veria també l'han tancat, no?
L'Icare Yelmo.
Que l'Icare Yelmo, a més, és un cinema ja... L'última vegada que hi vaig anar que em va donar la sensació que és antic, les instal·lacions són poc agradables, sí. Vaig tenir aquesta sensació, perquè els Verdi encara tenen un cert encant, perquè, vaja...
Per anys, per antiguitat...
Sí, però al Verdi li perdono, no sé per què. L'altre dia vaig anar al Yelmo Icària i ho vaig veure tan tronadot, també, no sé... sales petites, quedes molt allunyat de la pantalla.
Han de fer un repartiment d'espais perquè saben que hi ha pel·lícules que no... Jo que acostumo anar-hi el dissabte a la primera sessió de la tarda...
Si no hi ha tanta gent...
Que està tot arreu,
no hi ha gent menjant crispetes,
inclús,
que és molt important.
Inclús el Renoir, doncs, clar, que a vegades hem estat quatre persones en una sala de 300 butaques.
I jo moltes vegades aquí a Sant Cugat estic sol. Sol, eh?
Sí.
És veritat que vaig en dilluns. Sol.
Segons a quina hora
hi vagis... El dia que vaig anar a veure Argo hi havia 6 persones més. Sí. Érem 7 a la sala. Sí. I vaig pensar, mira, hi ha companyia. Però de debò, eh? Moltes vegades estic sol. Sol. No hi ha ningú més.
Sí.
Clar, així com s'aguanta també una empresa.
No creuen veritat, que modificarem els hàbits i que tindrem televisors a casa bastant més grans dels que tenim ara i descarregarem les pel·lícules i veurem el cinema des de casa perquè al cap i la fi t'atorga una comoditat i una tranquil·litat.
Això ja està,
de fet, això ja s'està fent.
Però no és el mateix, eh?
No és el mateix, però veient el preu de les entrades, el que costa anar-hi, tenint en compte que, per exemple, és difícil veure pel·lícules en versió original. Si tu t'agrada, per exemple, el cinema en versió original, amb subtítols, amb la llengua corresponent, ho vols veure a certes hores, no creuen que tendirem a ser una mica més autònoms a l'hora de prendre les decisions gràcies a la tecnologia?
Pot ser, tecnològicament serà possible, segur. Ara penso, no és el mateix.
Jo penso que això ja està fa temps que ja està passant i és un tema generacional. És a dir, nosaltres, els que estem aquí. En aquest moment, doncs, diem que això que no és el mateix, i és que realment objectivament no és el mateix entrar en una sala,
igual, perdona,
seure,
perdona,
que s'apagui les
igual
llums,
que, igual que no és el mateix veure la pel·lícula per televisió que veure-la en un cinema, encara que sigui antiga i l'hagis vist, perquè no està pensada per veure-la per televisió, està pensada per veure-la projectada en una pantalla gran.
Hi ha un, documental, una pel·li documental molt interessant d'en Ben Parr, la Carles Ben Parr, que parla de magnates i magnats i...
I
hi ha la demostració física de com una pel·lícula normal, en fi, que està al cine, quan es passa a televisió, en molts casos, des de la televisió, per un problema de tipus de manera de poder-ho veure, redueixen, tallen per una banda, és a dir, escapsen l'obra, perquè l'obra és la que és. Serà millor, serà pitjor, t'agradarà més o t'agradarà
menys. És com retallar un quadre.
Però és com si tu, exactament, tu veus un quadre i dius, no, mira, aquest de les llances ja veuràs, treu-li aquí cavalls perquè, escolta, no m'agrada tant. No veus l'obra. Llavors hi havia, em sembla que l'Stanley Donen, en un dels moments que deia, escolti'm, li ensenyaven, això no hi ho he fet jo. Això l'he fet perquè Stanley Donen tenia aquella tècnica de que anava per partir la imatge, la pantalla en quatre imatges simultànies, que era un dels primers que va crear aquest estil, i que li tallaven pràcticament dues i aleshores allò quedava descompensat i desequilibrat, i diuen, no, és igual, és la forma. Què és la forma? La forma i el fons no tenen a veure, no? Això és veritat.
Escolta, perquè no tot quedi centrat en el tema cinematogràfic, parlant de pel·lícules dolentes, deixem el senyor Bert i perquè no parlem del senyor Montilla. Teniu
ganes de parlar?
Algun comentari?
Jo tenia preparat aquí l'enquesta.
Parlem del que vulgueu.
Però vaja, podeu parlar del que vulgueu.
No, l'enquesta també.
A mi em sembla que està bé, perdoneu, però a mi em sembla que està bé que parlem de tot.
Sí, no? clar.
Escolta, jo tenia la tertúlia, no la meva,
o sigui que... No, però Pep, però tu aquí tens...
Jo porto uns quants temes, jo els trec.
Sí, digues.
No, tenim, per exemple, l'enquesta del diari Ara, que diu que Convergència i Unió frega o s'aprova la majoria absoluta, el PSC cauria molt, de fet es disputaria la segona plaça amb el PP, que pujaria una mica, per sota quedaria Esquerra, que tindria un increment, de 10 diputats passaria una forquilla de 16-18, Iniciativa quedaria entre 9 i 12, Ciutadans també tindria un lleu increment, podria tenir entre 5 i 6, i Sí i la CUP, Solidaritat i la CUP, podrien quedar fora del Parlament. Això, a més, adobat amb declaracions constants per part de dirigents del PSC, entre ells Carme Chacón i el senyor José Montilla, que això del dret a l'autodeterminació o el dret a decidir, depèn de com es miri, no els acaba de fer el pes, no els agrada. No volen que decidim.
No, però de la forma que diu el senyor Montilla...
Vaja,
va
a part.
L'època de Franco.
A mi em sembla que la Carme Chacón, el que està fent és postular-se per agafar les regnes del PSOE quan vingui una gran patacada i potser el senyor Rualcaba quedi descavalcat. I aleshores ella presentar-se com una catalana, que és una cosa pràcticament impossible que un català pugui presidir un partit a Espanya, el país, però el país espanyol, i però podria ser que ella vulgui es presenti i dir jo sóc catalana però jo estic en contra d'això que demana Catalunya.
Però últimament no en parla gent de catalana, eh?
No, no, no ho fa.
La campanya va anar a l'Ullosa del Río
ho amaga.
I ara és espanyolista total.
De fet, fa el mateix discurs que Montilla, dient que jo no vull que m'obliguin a escollir això dels meus fills, si són una cosa, aquestes coses.
Que però Montilla diu que
el tema de la sang...
El referèndum ha creat un règim totalitari.
No, sí, la frase seva és fortíssima.
Home.
Diu, el referèndum és, el referèndum, no sé si ho tenim singular o en plural, el referèndum és la fórmula preferida dels dictadors. Això jo demanaria al senyor Tremosa i Romeva, eurodiputats, que ho escampin pel Parlament Europeu perquè vegin quin és el pa que es dona aquí. Oi?
No, però és que més a més...
És increïble que una persona, un polític, pugui dir això.
Ell deia convençut, eh?
Sí, però és que ell va organitzar...
És una falta de cultura històrica.
Això és brutal. Estàs criminalitzant les urnes. Sí. Ell va organitzar un referèndum l'any 2006, però és que, a més, ens està dient que un referèndum només té entitat jurídica si l'organitza ell, no? És a dir, si l'organitza ell, llavors no ho fa un dictador.
Sí.
Deixeu-me acabar. Justament el senyor Montilla Vesperón ha estat un home que homenatge a dictadors. i és molt fort que digui això, que criminalitzi les urnes, quan ell, si veritablement és, això és una cosa franquista, això de fer referèndums, perquè ell fa referència a Franco, diu, oh, Franco també organitzava referèndums, ens hauria d'explicar, ja que ell segurament es presenta com antifranquista, com és que ell, quan era president, homenatjava la mà dreta d'aquest dictador que es diu Franco i que era el senyor Samaranch. Perquè ell va homenatjar un representant d'aquell règim, del règim dictatorial franquista, en el Palau de la Generalitat.
Eduard.
No, dic que tota aquesta parafernària de declaracions i contradeclaracions i tal, en definitiva, tot el que es diu, en el fons, es podia simplificar en una cosa molt senzilla, estar en contra o a favor, senzillament, de la possibilitat de la manifestació de la ciutadania de Catalunya, i punt. I llavors hi posarem adjectius, hi posarem coses, farem referències a això, doncs, als dictadors, el que tu vulguis. És igual, si al fons és el mateix. I anant més al fons de la qüestió encara, hi ha, en el fons, també només un problema, que és com ens ho farem si aquests tios marxen. Si el que suposa Catalunya des del punt de vista econòmic per Espanya desapareix, com ens ho farem? O sigui, l'única cosa que va dir sensat aquell senyor al Callardón va dir Espanya no pot existir sin Catalunya, però quan ho deia, no ho deia no pot existir sentimentalment, emocionalment, no pot existir, senzillament.
Ja ho havia dit a Montilla,
no pot,
abans.
Ja
ho havia dit abans, això.
I aquest és el problema de fons. Clar, per altra part, tenim tot un entorn. Jo penso tenim una gestió, que això ja em sembla que ho vaig comentar, tenim una gestió del president Mas, sobretot, a partir de la data de 11 de setembre, que és una gestió, penso jo, molt intel·ligent. Molt intel·ligent. O sigui, els passos... Ara, aquest viatge, per exemple, a Rússia, aquest viatge a Rússia, que se l'enfoten...
Boicotejat per l'estat espanyol.
Etcètera. És un... Clar, és que hem de pensar...
Però aquest viatge va organitzar un del senyor del PP des de fa molt abans de les eleccions.
Sí,
i encara el senyor Navarro el rebenta i se'l carrega dient que no
hauria d'haver anat. Però escolta, el senyor Lacalle és un tio que va al seu negoci, i el seu negoci és el que és...
I que no sembla del PP.
I a més, doncs, és una rara avis, o sigui,
no,
és una cosa...
No, però no és un viatge polític, és un viatge necessari.
Bueno, per veure, Jaume, ara ja és un viatge polític. O sigui, no ho era un viatge polític.
Bueno, l'han polititzat.
Però, clar, ara és un viatge polític i llavors s'aprofiten coses tan importants de punt de vista de projecció com l'Ermitage.
Però cap partit
català pot rebentar.
Ah, no poden rebentar aquest...
No, però és que és igual.
No,
escolta,
és igual.
Tu veus les imatges dels Estats Units en aquell moment, veies el senyor Obama i al costat el governador de New Jersey, que és un tio republicà, i a més no sé si és el Tea Party, però poc li falta, al costat d'aquell
i dient-se
un a l'altre que gràcies un a l'altre. Perquè davant d'una emergència com és aquest tipus, davant d'això, aquells que estan allà són els més importants. I tu i jo, de moment, callem, o sigui, parlem per la boca només d'una cosa i tanquem la boca de l'altra. Això aquí és gairebé impossible. És gairebé impossible, no s'hi posen. Ara, jo dic que aquest viatge ara s'ha convertit en polític i el senyor Mas ho fa molt bé, doncs clar que sí.
Clar.
Dit això, no ens equivoquem, això és molt llarg, això és molt feixuc, això costarà, com deia aquell, sang, suor i llàgrimes. I a més de tot això, el govern que ho aconsegueixi, que en aquest cas sembla, per tots els indicis, que serà el govern de CiU, m'agradaria que fos el de C, sense U, si és possible.
Esperem que sang no,
Doncs que seria... També tindrà que fer moltes coses, perquè aquí, com sabem tots, hi han també dins del govern moltes injustícies, moltes coses incorrectes, molta corrupció, etc. I això no es pot fer oblidar una cosa. Una cosa és, anem cap a Indonèsia? Sí, senyor. I l'altra és, això pot anar bé d'aquesta manera? Doncs no pot anar bé d'aquesta manera.
Alguna cosa més?
Bé.
Que el senyor Rajoy diu que aquest any no hi ha necessitat de fer el rescat, perquè no fa falta, i ja surten notes dient que, esclar, que si fes el rescat, els que venen de fora dirien que, esclar, que que aquí hi ha 3.381 empreses públiques, que és on hi han posat tots els amics, parents i coneguts amb uns sous extraordinaris. 613 fundacions i 1.029 consorcis. I en aquest moment s'estan pagant 17 milions diaris al Ministeri d'Interior per pagar tots els encàrrecs que va fer el senyor Aznar. Això, si ens intervenen, tot això s'elimina. I tots els amics queden sense aquest càrrec.
Víctor, per tancar, 10 segons.
No, bon cap de setmana.
Escolti, tenim un viatge demà el dia 7 a Brussel·les, i ja el comentarem, que això de la projecció internacional és molt important.
Com?
Se'n va a Brussel·les el dia 7.
Qui?
Mas.
Que tenies tu.
No, és Artur Mas, això.
Jo l'he entès demà, en lloc de Mas.
El Mas. Escolti'm, ens veiem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies, molt bon dia. És moment ara per al butlletí i al magazín.